I són les 9, resumim les qüestions més destacades d'aquesta matí de dimecres. Ja som a les portes de Nadal i els ciutadans apuren les darreres hores per fer les compres. Avui som en directe al Mercat d'Inca per veure com comença aquesta jornada. Ina Morales, bon dia, ja fa una hora que han obert les portes, han entrat molt de clients fins ara.
Bon dia, és un degoteig constant. De moment, sempre hi ha algú comprant a les paradetes d'aquest mercat d'Inca, que recordem té fruiteria, forn, peixateria i carnisseria. No s'han format per a cues de més de dues o tres persones a cada paradeta perquè despatxen a les totes. Avui de matí, algunes persones han aprofitat, alguns tenen lliure, però d'altres, abans d'entrar a fer feina, per venir a comprar.
No ve mai a comprar jo, però no tinc temps. Però avui, com que el dimecres he vengut a comprar, i he comprat verdures per cocir el, per posar-se en una caldera, i ara vaig a comprar la carn en el mercat.
Que a vegades és complicat trobar una espècie concreta i un peix concret que vulguis client en concret, i la veritat és que em puc fer bastant de servei. Aquesta setmana està més tranquil·leta de producte, però, bueno, així tot, la veritat és que ha anat bastant bé.
Coincideix amb el mercat setmanal avui, que s'ha traslladat de dijous a dimecres, com a curiositat, en aquest mercat municipal d'Inca, la barra del miceli, ja ha fet les seves comandes pels dinars que prepararan. Avui aquest mercat estarà obert només fins a migdia.
Gràcies, Aina. I Nadal ve fortament lligat al consum, tant de regals com d'aliments. Davant d'això, les associacions de consumidors insisteixen en planificar les necessitats i en ajustar pressupostos per no passar pena el mes de gener.
I és que, a més, són molts els productes i serveis que s'encareixen, aposten aquestes dates per la major demanda. Hi ha aliments, com la carn o el peix, que poden ser fins a un 30% més cars que en altres èpoques de l'any, segons Alfonso Rodríguez, president de Consubal.
Este año estamos viviendo una Navidad bastante más cara que otros años. Hay algunos productos que se han incrementado un 30 y un 40%, sobre todo carne, pescado y algunas frutas y verduras, pero sobre todo la carne y el pescado. Algunos productos cárnicos, como aquí en el caso concreto de Baleares, la porcella, la lechona, la ternera.
I els socialistes i la família de Francesc Antic celebren la concessió de la Gran Creu de Carles III. L'expresident del govern, que va morir dia 2 de gener d'enguany, ho ha aprovat al darrer Consell de Ministres de l'any.
L'executiu central ha rectificat després de la polèmica generada perquè es va anunciar que s'atorgava a dos presidents socialistes morts aquest 2025, Javier Lambán i Guillermo Fernández Vara, creant així un greuge institucional amb el cap del govern aquí a les Illes durant dues legislatures. Ara la família d'Antic agraeix la distinció a l'expresident. Així ho ha expressat el seu fill, Pep Antic.
És un gran honor i un reconeixement a una trajectòria de servei públic, compromís i dedicació. Ho rebem amb orgull i gratitud.
Dia 17 de gener, l'Ajuntament d'Algaida, on residia Antic, celebrarà un ple extraordinari per nomenar-lo fill il·lustre del municipi.
I el jutge de Gada Palma, Alejandro González Mariscal de Gante, reconeix que la posada en marxa del nou model organitzatiu als jutjats ha suposat un esforç extraordinari dels treballadors.
Està treballant fora de sus horas de trabajo, trabajando en días festivos. Hemos trabajado en toda clase de horarios, mañana, tarde, noche, fin de semana, y eso se podría haber solucionado con una pequeña dispensa de dinero que no se ha tenido. Y eso es una auténtica pena.
Declaracions a Vetres Ràdio després de la denúncia del sindicat CECIF, que parlava d'un caos judicial just quan falta una setmana perquè entrin en funcionament els tribunals d'instància. Així i tot, el jutge de Gà diu que els drets dels ciutadans estan plenament garantits durant aquest procés de transició. Amb aquest punt arribem a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença el programa El Dia. La informació també continuarà al butlletí de les 10 i també aquests dies i festes de celebració. Molts anys a tots i bon Nadal.
Més informació a ib3notícies.com. Bones festes. El Dia, amb Marta Grau.
Bon dia i benvinguts al dia. Són les 9 i 5 minuts. Encetam el programa. Encetam el dimecres amb fred. 9 graus de temperatura a l'exterior dels nostres estudis. Tenim al davant un dia ennigulat amb més clarianes que ahir, però gran probabilitat de reactivació de nou de les pluges a partir del capvespre. Sembla que poden tenir una nit de Nadal amb aigua en alguns punts, sobretot al nord de l'illa de Mallorca. Després ens visita el nostre geògraf, Albert Darder, i amb ell podrem precisar dia per dia la previsió meteorològica de cara a aquestes festes de Nadal. Dia el que tenim per davant de molt de moviment i dia també d'acabar les darreres compres nadalenques. Ni el fred ni tampoc la pluja varen aconseguir aturar aquestes compres de darrera hora. Poques hores abans de la nit de Nadal, els establiments, tant ahir com avui, treballen a contrarrellotge. La gran quantitat de gent i de vehicles fins i tot va aconseguir col·lapsar alguns carrers principals del centre de ciutat. Avui, com és lògic i per conèixer l'ambient de darrera hora, partirem al mercat per saber com du la gent aquestes compres. Un dimecres important també en què precisam i sobretot parlam i abordarem després de la nostra tertúlia la pujada de les pensions, Joan.
Així és, en concret, les pensions mínimes pujaran, ho faran un 7% aquest proper 2026. Les no contributives i l'ingrés mínim vital s'incrementaran un 11,4%. Ahir va quedar aprovat el Real Decret que inclou aquesta revaloració i també l'increment del 2,7% del caràcter general pel que fa a les pensions de la Seguretat Social. Segons el Govern Central, aquestes pujades podrien suposar de mitjana uns 500 euros més a l'any per cada pensionista. El Real Decret aprovat inclou també la pròrroga fins al 31 de desembre de 2026 de tres mesures socials que han marcat l'acció de govern en els darrers anys. La suspensió dels desnonaments a llars vulnerables sense alternativa, els descomptes del bo social energètic i la garantia de subministraments essencials com aigua, gas natural i energia elèctrica per a consumidors vulnerables.
El govern de Pedro Sánchez va concedir ahir a títol pòstum la gran creu de l'ordre de Carles III al president Francesc Antic.
Bon dia, Marta. Així és, d'aquesta manera l'executiu central rectifica després de la polèmica exclusió de l'expresident balear. Des de les Illes s'havia reclamat que s'equiparàs el reconeixement amb el concedit a altres expresidents autonòmics ja desapareguts com Javier Lambán o Guillermo Fernández Vara quan el Consell de Ministres va passar per alt el seu nom. L'absència no va ser interpretada per tots els partits de l'àmbit balear com una casualitat administrativa, sinó com una injustícia política. Des del PSI PSOE ho celebren i destaquen que es posa de relleu a una persona que va innovar en les polítiques de les Illes. Ho va anunciar Elma Saiz en la seva primera intervenció com a portaveu de l'executiu estatal.
En primer lugar, hoy condecoramos a todos los presidentes autonómicos con la gran cruz de Carlos III a expresidentes autonómicos ya fallecidos.
Hola.
L'ambient nadalenc avui, com hem comentat just abans a l'inici del programa, és per tot arreu i ja es comença a escoltar el cant de la Sibila.
Hoy condecoramos...
Crec que ho podem recuperar a major qualitat de so. Ara sí, ho escoltam.
I escoltam el cant de la Sibila des de l'església de Santa Maria de Mó. La soprano Maria Cans interpretarà novament el cant de la Sibila quan fa 15 anys des que fou declarat Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. S'interpretarà a la catedral i a l'església de Santa Eulària de Mó. I a la seu, com cada 24 de desembre, també tindrà lloc aquesta celebració de les matines de Nadal. Enguany, el tradicional cant de la Sibila serà interpretat per un nin per primera vegada en més de 50 anys. El protagonista és Toni López, un al·lot de 12 anys, seleccionat després d'un procés d'audicions rigorós desenvolupat al llarg dels darrers mesos entre diversos candidats. Ho escoltam també.
Amb la Sibila de fons, es verà que convida a la reflexió, la qual cosa vol dir que és el moment perfecte, Xisco Nadal, 9 i 9 minuts per la nostra frase del dia.
Així és, i avui volarem fins a la Grècia Antiga per citar-vos Eurípides de Salamina, que juntament, ho recordareu tots, amb Esquil i Sòfocles, va ser un dels tres grans poetes tràgics de l'antiguitat. I un dia aquest bon home va dir que els regals persuadeixen fins i tot els déus.
Mi filosofía, mis historias, mi memoria, hey, hey, hey.
De què parla tothom, Xisco Nadal?
Ara t'ho conto, però no me diguis que qualsevol cançó d'en Carlos Baute no te desperta i t'actives de matí, estimada.
Sí, aixeca l'ànim.
Clar, perquè jo te regalo allò que me demanis, ja ho saps. Avui, de què parla tothom? I del Pare Nadal, estimada Marta. I ja podem confirmar, atenció, estimat nins de les Illes, que ha partit del Pol Nord per repartir regals arreu del món. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why, Santa Claus is coming to town. He's making a list. I abans de partir ha carregat el trineu en regals per als infants de les Illes. Ja dic que com han davallat tant les temperatures, se sentirà gairebé com si fos a casa seva, com si Balears fos Lapònia, no?
Un poc exagerat ha estat el Pare Nadal.
També t'ho dic, però el Pare Nadal és així. Un home que li agrada integrar-se a sa habitat allà on circula.
Que, per cert, parlarem amb ell a partir de les 11, eh? Aprofita't.
Però amb ell, amb ell.
Amb ell, amb ell,
no me facis promeses falses. Parlarem amb el Pare Nadal.
No, a partir de les 11.
I doncs ja ha dit adéu en els seus ajudants i amb en Rodolf, el seu ren, ha partit perquè avui vespre tot estigui a punt per repartir alegria i il·lusió. Segons dades de l'Associació Espanyola de Jugueters, 6 de cada 10 famílies han fet la carta als Reis o al Pare Nadal amb un mes d'antelació. Perquè així, tant el Pare Nadal com el Reis puguin trobar millors preus i disponibilitat a l'hora d'aconseguir les juguetes de Nadal que hi ha en aquestes cartes. De mitjana, les cartes demanen juguetes que tindran un preu superior a 170 euros per família, més o manco, i el 63,4% del pressupost de les famílies espanyoles es dedicat gairebé la meitat o més en aquests regals. Així que, ja ho sabeu, vendran ben carregats aquests sacs del Pare Nadal i dia 5 és del Reis d'Orient, Marta. No sé, vosaltres, ja heu fet arribar la carta o no?
Ah, pensava que m'anaves a demanar si sóc team Pare Nadal, team Reis d'Orient, i no volia entrar en aquest...
No, jo com que sé que tu tens tradició anglosaxona perquè has viscut arreu del món, tu ets molt més de Pare Nadal que dels Reis. Ja ho saben tots, no importa que ho confessi, ja ho he confessat jo per tu. Però en Joan Ferrés, que avui ve amb aquest jersei tan nadalenc i tan animat...
Com se
diuen?
Ugly sweaters.
Bé, ugly sweaters, si fos ugly.
Sweaters.
Clar, si fos ugly.
Què no ho és? Què no ho és?
No és ugly,
no
ho
explica,
eh?
No és llet, no és...
És un sweet sweater.
Només fer un exercici, en Xisco descriurà, per la gent de ràdio, jo m'assecaré i mostraré davant la càmera.
Tot això ho has fet
jersei.
Perquè la gent et miràs el seu cos.
És un moment de glòria, com Andy Warhol.
No, du un jersei amb en Rudolf, el rei del Pare Nadal, perquè en Joan Ferrés, durant la resta de l'any, no té esperit de res, però avui ha decidit l'esperit d'aquest programa, l'esperit de Nadal de les Balears.
Avui m'arribé tot, efectivament, per dir que tot això està possible gràcies a Antoni Escanelles, que ha estat despots que avui ha vengut amb un jersei nadalenc. Crec que a partir del que ha fet avui podíem iniciar una tradició.
Una tradició.
Home,
si l'equip
d'infos
queda... Aquest
jersei
és Antoni Escanelles.
Aquest jersei és Antoni Escanelles.
I estava pensant,
per l'ocasió,
companys, que si l'equip
de
serveis informatius fan això, trobo que nosaltres arribem tard, perquè hauríem d'haver quedat el dia abans el manco per venir, igual, o el manco de vermell.
Què
hi haurà
d'aquesta tradició de jerseis de Nadal a Vieta Ràdio, que tothom qui participa ho pugui fer a partir d'ara, i jo, si ja avui ja m'he activat amb el Nadal, no vull entrar en debats, saps que si una cosa no per definir tot avui et sa compostura i no vull generar polèmiques.
Mai.
Per tant, tant Reis com Pare Nadal són benvinguts. Evidentment, aquí estan més acostumats als Reis, ho han de dir, tenim més tradició, però si mos entra Halloween... Que no
jo, que sí,
no entrarà,
jo t'he dit una cosa, jo sigui Nadal o sigui Tots Sants, no perds les ganes de polemitzar. I t'he de dir que vivim en una societat hiperregalada. I que la primera família que va decidir que el Pare Nadal era una bona idea que també arribés a Balears, perquè així els nins tenien més dies per jugar amb allò que duguessin per Nadal, ja varen veure oli. Perquè varen comprar Pare Nadal, ara han comprat Self, que fa,
no ha,
que fa polissonades. Arribarà un moment...
No hi ha millor presentació per rebre el Pare Nadal.
Que Nadal
sí, és que anava a dir que
es
visita a les 11 el Pare Nadal.
Està fent molt llarga. No, però el Pare Nadal, m'imagino, que com a persona pluritreballadora, també agrairà que certs redols del món no el cridin i li diguin, Pare Nadal, passeu també en el vostre trineu a repartir regals per aquí. Què te penses, que el Pare Nadal no hauria estat superfeliç de quedar-se només a Lapònia? És que, clar, pot ser el Pare Nadal...
Mira com ha girat...
Després li demanaré i me dirà, gràcies, Xisco, perquè ha esperat una mica de seny a tota aquesta obsessió de regal.
Serà una de les preguntes que li faràs al Pare Noel o Pare Nadal a partir ara, de les 11?
Me compromet ara, de 9 i quart, aquí, a la Ràdio Pública de les Illes Balears, la millor ràdio del món. Per ser, aquesta ràdio sí que és un regal. Ses coses com són. Jo només demano al Pare Nadal que aquesta ràdio existeixi sempre.
Tu creus que el Pare Nadal li dirà que és un pilota?
No, podria ser.
No sé, però ha passat a criticar-lo a un sindicalista a favor del dret laboral del Pare Nadal. Per tant,
és que el món és molt gros, Joan Ferrés.
Sí, sí.
Aquest bon home, els Reis encara són tres i se poden anar repartint la feina. Però és que el Pare Nadal és un.
Drets per Pare Nadal i drets tornar a enfocar per aquest ésser que avui haurà de fer molt d'esforç. Haurà de fer molt d'esforç en Rodolf i també això, el cansament i es...
Drets sindicalistes pel Pare Nadal i aplicació de la llei de protecció animal.
En aquest programa som pet friendly a les totes. I Rudolf no serà una excepció ni molt de manco.
No. Però me sap greu, sé que no me la donareu, però sabeu que tens raó.
No, ja te
el tema de regals de Nadal n'han fet un gran massa. I troc que de cada vegada afegim més coses. Però bé, també és un tema de consumisme. Si als supermercats ja mos posen torrons i panetones des del mes de final de setembre, començament d'octubre, que se mesclen Halloween, jo salta diuda, és que un dia veurem un naixement en taranyines, perquè no sabrem ben bé exactament on som. Per tant, anem a centrar-nos i que cada època tingui les seves coses.
És vera que és un debat interessant que també abordarem a la nostra tertúlia, si realment són unes festes per celebrar, per compartir, per als encontres, o si també ens han passat de frenada i són unes festes massa consumistes, oportunistes en aquest cas.
Totalment.
Serà un tema que abordarem a la tertúlia.
Menys regals, més abraçades, menys regals, més abraçades, menys regals. Regals. És que jo ara avui m'he despertat així.
Com se nota que demà, no fas
que demà festa i que tenim 4 dies lliures per endavant, estimada. Com se nota?
Amb la bona companyia d'Alejandro Rubio, Miquel Rosselló, Anas Barnissú, Yolanda Ruiz, Jaume Noguera, la producció i tot l'equip del dia, celebram aquesta ja no, nit de Nadal, encara manquen unes hores, però aquest dia tan especial en què rebrem a partir de les 11 el mateix Pare Nadal aquí als nostres estudis. Comencem. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. Really? He knows if you've been bad or good. So be good, for goodness sake. Oh, you better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town.
El dia, amb Marta Grau.
L'anàlisi de l'actualitat, sempre puntual, a la nostra tertúlia. Avui amb el periodista i professor del CSAC, Manuel Aguilera, bon dia.
Bon dia.
El periodista Edu Colom, bon dia.
Molt bon dia i bon Nadal.
I ens escolta també i ens veu, igualment per tu, bon Nadal, bones festes. Joan Carles Rodríguez, tur com a missa i col·laborador habitual. Bon dia, Joan Carles.
Què tal? Bon dia i bon Nadal.
He de confessar que tu també dus un jersei ben nadalenc, un poc recordant el que comentava abans Joan Ferrés, qui se presentava amb el jersei del nostre company dels serveis informatius, Toni Escanelles, que duia el mateix Rudolf, el teu no desmereix ni molt manco, o sigui que m'imagino que has ideat el look, l'outfit per l'ocasió.
Claro, jo no volia quedar endarrere, sabent que en Joan Ferrés vendria així, hem parlat abans de venir, i dic, no, jo he de ser algo encara més nadalenc.
Veig que alguns tenen més esperit nadalenc que uns altres. Serà un dels temes que també abordarem en aquesta tertúlia, però ja serà al final, no? Una valoració sobre aquestes festes, sobre si són una oportunitat per al reencontre, si són massa consumistes, no? Perquè també això ho han de dir, el màrqueting va molt lligat, si sou Team Pare Nadal, Pare Noel, Team Reis d'Orient. Ho abordarem tot d'una, però abans sí que volem comentar una notícia la qual ja veníem anunciant en dies previs respecte a les pensions, la pujada en concret de les pensions. Un 7% de cara al 2026. Les no contributives i l'ingrés mínim vital s'incrementaran en un 11,4 i recordem que hi va quedar aprovat aquest reial decret que inclou aquesta revaloració i també l'increment d'un 2,7% de caràcter general pel que fa a les pensions de la Seguretat Social. Si parlem de mitjana, aproximadament estaríem parlant d'uns 570 euros al mes per pensionista. Així que començo per demanar-vos una valoració sobre aquesta pujada de pensions, una de les reivindicacions, podríem dir, com és per tu, Edu, històrica per part dels pensionistes.
Sí, bueno, creo que la cifra es en torno a 500 euros al año, ¿no? O sea, no...
Sí,
al año.
He dit el mes, perdoneu-me, sí, corregim
no,
la...
Por precisarlo, corregim, porque si no sí que seria...
Ai, perdoneu.
Muchos pensionistas saltando de alegria.
Ai, de fet, ho he dit malament i estava escrit bé. 500 euros al año, exactamente.
Bueno, en cualquier caso es un incremento bastante sustancial. Bueno, yo, obviamente... pues que las personas mayores pues tengan mayor poder adquisitivo es algo encomiable y propio del estado del bienestar, qué duda cabe, ¿no? Yo creo que es algo que el reconocimiento a una vida de trabajo, yo creo que es algo digno. Ahora bien, estamos asistiendo a una brecha intergeneracional desde mi punto de vista insoportable entre cómo se están incrementando las pensiones y lo que no se están incrementando los salarios, especialmente de los jóvenes, ¿no? Hay una brecha cada vez más indicada por los estudios donde menores de 35 años el salario medio es inferior a las pensiones, ¿no? Y sobre todo al incremento que están sufriendo en los últimos años. Y yo creo que eso sí que es algo pues absolutamente lamentable, porque al final hay que recordar que quien sostiene el sistema de pensiones son los trabajadores en activo y son los que tienen que ver reconocido. También me pregunto si detrás de este incremento continuado de las pensiones se esconde realmente una intención puramente electoralista. Estaba yo viendo los datos de los sondeos respecto a las intenciones de voto entre la población según edades, y el Partido Socialista tiene una intención de voto mayor entre las poblaciones más envejecidas, ¿no?, que entre los jóvenes. Hay que recordar que el propio Pedro Sánchez está lanzándose a las plataformas como TikTok y otra serie de redes sociales donde están los jóvenes, desde el punto de vista con actuaciones bastante bochornosas para intentar captar voto joven que está yéndose y que se ha ido a otros partidos, ¿no? Esas son mis reflexiones al respecto.
Mira, ya que citas esas intervenciones de Pedro Sánchez, no sé si aquí habéis hablado de que él compartió su grup de Spotify.
Exactamente. Y ha dicho que era muy antiguo, de fet.
Claro, antiguo. Bueno, a casi todos nos sale como la edad mucho mayor.
Sí, molt més major.
Pero
sí.
Es curioso, porque yo me estuve fijando...
No sé si será porque mis hijos me cogen la lista.
Por tus hijos.
Pero vamos.
Es por tus hijos. A él es curioso, porque yo me estuve fijando, el quinto grupo más escuchado era Extremoduro. Y dije, oye, ¿qué
o sigui, tú vas a hacer un análisis del que escoltaba Pedro Sánchez.
Claro, es que soy...
Y ahora si tenía similitudes amb el que escoltabas tú.
Sí, sí, sí.
Y tenía
bastante... Bueno, es el presidente y el político que conozco que más se parece a mis gustos musicales.
¿Pero estás seguro de que era el suyo? ¿O no era una operación de marketing político?
Puede ser que fuera una operación de marketing, pero recuerdo Extremoduro, el quinto... Y esto fue a lo mejor un mes antes de que falleciera Rob, el cantante de Extremoduro. Y bueno, me parecía interesante. La verdad, la gente se queja de que se compartan los gustos musicales y yo creo que identifican mucho a las personas.
Ara,
creo
Manuel
que es interesante.
Aguilera, com que també està en prèvia de vacances de Nadal, vol encetar un debat de com o si se pot analitzar una persona per als seus gustos musicals.
Sí, però no me quiero ir de lo de las pensiones,
Diu Joan Carles que sí.
María Carey, en estas fechas, ¿por cuánta edad computa? Si se puede saber.
Bueno.
Eso
home,
distorsionaría todas las listas a final de año.
Ya no es María Carey, yo creo que la más escuchada. Bueno, ayer mismo el telediario destacó en el sumario, que me sorprendió muchísimo, que la más escuchada, la canción navideña más escuchada en España, en Spotify, es Niña Pastori.
Mira tú.
Me sorprendió muchísimo que pusieran eso en el sumario del telediario, ¿no? Como después de la amenaza de guerra en Venezuela, que nos hablaran de esto. Pero, bueno, dos apuntes de
hemos llegado
de
a Niña
pensiones.
Pastori a raíz de las pensiones.
Que quiero que hable Joan Carles también, que dos apuntes. El tema de las pensiones, que evidentemente es una buena noticia, yo lo veo como un gesto que es el que le estaban pidiendo los socios parlamentarios al gobierno después de los casos que están en el juzgado sobre la corrupción del gobierno y los resultados de las elecciones en Extremadura. Ellos le han dicho que quieren gestos porque viene la ultraderecha, porque se tiene que notar que hay un gobierno progresista, y creo que va en esa línea, ¿eh? Que lo que le está reclamando sobre todo el PNV y Bildu, que son los que más han presionado con el tema de las pensiones, y ya vemos las movilizaciones constantes que hay en el País Vasco por este tema, pero también Esquerra Republicana de Cataluña, ¿no? Rufián ha estado insistiendo muchísimo en estos gestos que son, bueno, hacia más sociales, ¿no? De aumento de pensiones, pero también habrá algunos más, entiendo, en vivienda.
Mesura idò electoralista, en certa manera. Coincideixes amb Edu en aquests arguments? No sé si Joan Carles ho veu de la mateixa manera, aquests 500 euros a l'any, perdoneu. El meu subconscient deu pensar que és insuficient aquesta quantitat i per això fa mal els càlculs, perquè és vera que si els repartim, és vera que les pensions haurien de ser més altes, això és una reivindicació històrica, però com valores la mesura, Joan Carles?
Jo no crec que sigui realment una mesura electoralista, sinó que ho veig una mesura que he de valorar positivament. En aquest cas, les pensions pugen un 2,7%, les pensions normals, les pensions mínimes i l'ingrés mínim vital pugen un 7% i algunes no contributives fins a un 11%. Clar, hem de veure quines són aquestes pujades, on s'incentiven més les pujades. Idò, en les persones que tenen uns menors ingressos. Clar. I això, allò, a priori, no m'apareix malament, sincerament.
Pagar amb impostos
perquè això passi... Sí. A més, les pensions que pugen un 2,7% estan molt lligades a l'IPC. Vull dir, que em pareix una pujada completament lògica i raonable. Lògicament, el Partit Socialista sap, té molt ben estudiat, on té el seu... major percentatge d'electors, però en aquest cas penso que és una mesura que no és pròpia del Partit Socialista, sinó que qualsevol partit que estàs en el govern adoptaria pujar les pensions conforme a l'IPC i fer un esforç addicional amb aquelles pensions més baixes, les no contributives i l'ingrés mínim vital. Però ara bé, s'han anunciat més coses, mos hem quedat només encedada de les pensions, però el que va anunciar ahir la nova ministra portaveu, Naelma Sainz, també és aquest, més mesures que formen part del que ells diuen l'escudo social.
Exactament.
I aquí sí que hi ha una mesura que no m'agrada ni un pal, que és la pròrroga de la impossibilitat de desnonaments en situacions de vulnerabilitat que a més estan justificades pel Covid, perquè la llei que aguanta tot això és una llei, perdó, una llei de 2020 que impedia durant la pandèmia, que m'apareix algo completament lògic, desnonar, és a dir, llançar, desahuciar a les persones que estan en una situació de vulnerabilitat derivada de les conseqüències de la pandèmia. Això fa 5 anys. El govern ha aprofitat aquesta mesura per prorrogar-ho anualment, sabent aquí sí que de manera completament electoralista, dins quin niu veu de vots, i aquesta és una mesura que ha prorrogat fins al 31 de desembre de 2026.
Però...
És a dir, les persones declarades vulnerables fins al 31 de desembre de 2026 no podran ser desnonades.
Però matisa en concret la suspensió dels desnonaments a llars vulnerables sense alternativa. I un poc me ve al cap un dels casos més polèmics dels darrers dies, la correguda a Badalona, no? I és vera que és il·legal desnonar, en aquest cas en concret, si no hi ha una alternativa. I en el cas de l'Ajuntament en concret, clar, per això es parla tant i per això ha suscitat tanta polèmica, no? El cas de Badalona, on hem escoltat a través dels nostres companys d'informatius, algunes de les declaracions del batlle, ha estat Creu Roja, si no m'equivoc, la que ha donat alternativa, però la lletra petita, o sigui, ho especifica que això és... o sigui, no es podrà fer si no hi ha aquest plan B, diguem, no? Aquesta alternativa. Volia matisar, perquè crec que és important també aquest punt, Joan Carles.
Sí, el que passa és que com ho acredites? Jo, la majoria de desnonaments que m'he trobat en els jutjats, quan les persones aleguen vulnerabilitat, primer, quasi mai la tenen, sinó que ho aleguen directament perquè s'obri una peça separada i d'aquesta manera s'allarga el procediment i, per tant, s'allarga el desnonament. I segon, quan són declarats vulnerables, el jutjat no els requereix que presentin una prova per acreditar que no tenen alternativa. Simplement això es posa de manifest, que hi havia un mercat tensionat molt complicat i bam. Per tant, això de que no hi hagi alternativa és molt difícil d'acreditar davant un jutjat. De totes maneres, ja em pareix que és una un missatge molt perillós que es dona en els morosos i un missatge que incidirà en la pujada dels preus del lloguer, perquè el que fa és dar més inseguretat en els propietaris, incideix sobre la oferta i incideix en un context beligerant contra els propietaris on tenen molt poques garanties judicials de poder fer fora persones que són moroses o ocupes. Per tant, jo em pareix que aquesta mesura sí que no forma part d'un vertader escut social, sinó que forma part d'una estratègia de traure electoralment a tots els arrendataris, a tots els inquilinos, que en aquest cas són morosos i es senten protegits per una legislació propiciada per un govern molt més sensible amb els morosos i ocupes que amb les famílies que lloguen un pis.
¿Algún apunt més abans d'anar a publicitar sobre aquesta qüestió?
Yo creo que siempre es interesante escuchar a personas que lo tocan con las manos, como Joan Carles, me ha parecido entender que hace, ¿no?, en Ibiza. Yo creo que además se trata de una medida para intentar retener a los socios en un momento de absoluta fragilidad, debilidad, por no decir de desintegración del gobierno. Y por último, un apunte. Yo cuando escucho al gobierno de España sacar pecho porque cada vez más gente cobra el ingreso mínimo vital, yo lo interpreto como un gobierno sacando pecho porque cada vez hay más gente en situación de pobreza y me parece lamentable. Es decir, intentar, evidentemente que las ayudas, lo venden desde el punto de vista de que las ayudas permiten que mucha gente llegue a fin de mes, pero me parece que vender eso mientras estás a la vez intentando colocarnos el mensaje de que la economía española va como un cohete me parece una absoluta incoherencia.
Bueno, los datos macroeconómicos son positivos. Y es verdad que luego la economía familiar pues es complicada, ¿no? Estamos en una situación en la que el paro es de los están en el porcentaje más, la tasa más baja prácticamente de nuestra historia.
Bueno, perdona, el paro juvenil es el más alto de toda Europa.
Sí, no, el paro normal general también de toda Europa.
De un trabajo cada vez más precario.
Si nos comparamos con Europa, perdemos. Si nos comparamos con nosotros mismos, es verdad que estamos en una situación que es posible que bajemos de una tasa del 10%, que es como... quiero recordar que nosotros hemos estado en tertulias aquí hablando de un paro del 24%. O sea que... Y con más de 100.000 parados en Baleares, ¿no? Que era una locura. Son datos macroeconómicos, ¿no? Como dices. Ayer también, por cierto, en el telediario sacaban pecho de que somos la locomotora de Europa, ¿no? Que eso lo diga un político, pero lo decía un periodista, ¿no? En el telediario de la televisión pública. Y porque crecemos más que el resto de Europa, posiblemente, en general el doble. Lo que pasa es que venimos de más abajo, que es lo que hay que decir. Los que vienen de más abajo, evidentemente, crecen más que los que están arriba, ¿no? Pero, bueno, el tema este de los desahucios creo que es bastante complicado y yo creo que va en la línea de lo que ha ocurrido en Badalona, ¿no? Que ha habido un desahucio de 400 personas que están en un edificio ocupado y que no tenían plan B, no tenían alternativa. Y claro, tú dices, vale, ellos están de manera ilegal ahí. Habían diferentes problemas y han procedido al desahucio. Pero tú no puedes dejar a 400 personas en pleno invierno en la calle o en pleno otoño o invierno. Con el frío que hay en la calle, ¿no? Y entonces, es verdad que Cruz Roja ha intervenido, que menos mal que existen este tipo de ONG, pero también, luego, si siempre ofreces un plan B, es verdad que es posible que estemos lanzando un mensaje de decir, aquí puede venir todo el mundo porque va a tener casa seguro y va a tener un tipo de subvención o de ayuda para tirar para adelante. Entonces, es un tema complicado, lo que pasa es que desde un punto creo que nosotros como periodistas y desde un punto humanitario y más en Navidad, creo que no debemos dejar a nadie en la calle. No,
la llei dictaminarà si és legal o no el que ha fet el batlle de Badalona, perdoneu-me en aquest cas, perquè sí que és vera que obliga a tenir aquesta alternativa que no se li ha donat als més de 400 ocupants. Són les 9:33, hem de fer una petita pausa per publicitat del bisturí, tot d'una reprenem aquesta tertúlia.
Al dia, IB3 Ràdio. El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día es la noche. La noche buena. A ver, con ese nombre, ¿a quién se le ocurre pensar que no vaya a ser así? Que no vaya a ser buena. Por si acaso, la mejor fórmula es dejar en cuarentena los pensamientos y el tema de este comentario y concentrarlo en sentir, en desear, en ahondar un poco más y en llegar al silencio que se comparte, que silencia incluso el chirriar a veces de este bisturí. Es imposible hablar de una nochebuena haciendo una reflexión sobre cualquier noticia, porque incluso las mejores arrastran las peores contradicciones. Se habla de paz frente a guerra, de vida mirando a la muerte, o de alegría frente a la tristeza. Decíamos la pasada nochebuena que poco nos hace tan infelices como tener que ser felices, que probablemente cualquier infelicidad no es más que el recuerdo de la felicidad, y que no queda más remedio que poner una fecha para recordar, para ser algo más felices de lo que somos, para hacer lo que no hacemos, o ser como no somos, o decir lo que no decimos. Por eso este comentario es para recordar que no olvidamos, para decir que si alguien cree que es un día para nacer, quizá el mejor para renacer, es que sobre todo es una noche de esperanza, para pararse y para entender que mañana y el otro y el día que vendrá después son todos días para construir noches de guerras, de paces y de sentir que estamos vivos mientras lo vivimos. Y ya el lunes, en este túnel del amor, más.
Al dia, amb Marta Grau.
Nou i 36 minuts, no deixem de banda la qüestió de l'habitatge. Sempre és notícia, avui també, sobretot perquè el que demana el Partit Popular és que no se fiquin al mateix sac la nostra comunitat, les Illes Balears, amb la resta de comunitats autònomes, perquè el context és, com dèiem, diferent. Han registrat al Parlament un paquet d'iniciatives amb les quals demanen que s'adaptin les seves ajudes d'habitatge a la realitat illenca. Reclamen flexibilitzar requisits, com per exemple el màxim de preu, també el límit de renda, tenint en compte les tensions econòmiques del nostre mercat, o introduir el que proposen criteris més justos, més proporcionals. Realment, les Illes té un context diferent. Això és una realitat. Les Illes també podrien comparar-ho amb altres comunitats autònomes com Madrid, per exemple, en els que els preus més o manco van o són semblants. Però què vos sembla aquesta petició, aquest paquet d'iniciatives que ha registrat el Partit Popular, Edu, per intentar no ficar en el mateix sac totes les comunitats autònomes, perquè les situacions són diferents?
Bueno, me parece muy lógico, muy comprensible. En materia de vivienda, el problema o la circunstancia que tenemos es que las competencias no están transferidas y se reparten entre el Estado y las comunidades autónomas. Y es obvio y evidente que el mercado de la vivienda es muy diferente de una región a otra. Siempre ha sido así, pero ahora las diferencias están más acrecentadas que nunca. No se puede comparar lo que vale una vivienda, el precio medio de la vivienda en Baleares, con el precio medio de la vivienda, pues no sé, en Castilla-La Mancha. Y por tanto, las políticas de Estado en materia de vivienda deberían, desde el punto de vista, adaptarse, no solo por una cuestión de lógica, sino también de soberanía territorial. En cierta forma, al final, necesitamos que los gobiernos autonómicos puedan legislar en materias que son constitucionalmente fundamentales, como el asunto de la vivienda, como ocurre ya con la sanidad y con la educación, de donde sí tenemos competencia, ¿no? Pero, dicho esto, me parece curioso que un gobierno del Partido Popular esté reclamando una política de ayuda y de subsidio, cuando realmente el discurso oficial y en muchos casos es vamos a lograr que el mercado se regule por sí mismo, ¿no? Bueno, no deja de ser, no deja de tener pues cierta curiosidad desde el punto de vista irónico. Pero bueno, considero que está muy justificado que se reclame. Dabas algunos datos. No puede ser que el mismo porcentaje de dinero que se destina a la vivienda para tener en cuenta esas ayudas sea el mismo aquí que en Guadalajara, por ejemplo, donde la vivienda, por citar un ejemplo, de la vivienda no tiene el mismo precio, ¿no? No se puede exigir que un mínimo del 40% se destine a vivienda en Baleares, porque eso es la media.
Però per això s'hauria de declarar zones tensionades. Joan Carles, el Manco s'hauria d'especificar, quines són les comunitats que reuneixen aquests criteris, declarar aquestes zones i aplicar diferents mesures, entenc.
Saps què passa? Que la declaració de zones tensionades, que és algo que repeteixen des del Partit Socialista com a lloros perquè no tenen una altra alternativa de 8 anys de govern per la vivenda, allà on s'ha aplicat no ha funcionat. Tenim el cas de Catalunya, on ha caigut en picat l'oferta i això no ha tingut una incidència sobre el preu, no ha ajudat a baixar-lo, però sí que s'han retirat moltíssimes vivendes de l'oferta. Per tant, es repetir com un lloro que la declaració de Balears com a mercat tensionat serà la panacea pel problema de la vivenda, jo em pareix que és un argument que ja està superat fa molt de temps, que ja està desacreditat fa molt de temps, i el Partit Socialista hauria de començar a oferir alguna alternativa que pugui empatitzar amb, sobretot amb els joves, que són els que més dificultat tenen d'accés a l'habitatge, i començar a deixar aquest mantra que ja s'ha desmuntat en massa ocasions i començar a plantejar alternatives i possibilitats jurídiques que és del que va això, diferents. En relació a la mesura que planteja el Partit Popular, m'apareix raonable, no té sentit que el topall d'aquestes ajudes sigui el mateix a Balears que ho sigui a Càceres, però també he de dir que tampoc hem d'aspirar a viure subvencionats, que ja som més partidari d'una solució molt més econòmica, que no genera tanta despesa per part de l'Estat, que és modificar la llei d'enjuiciamiento civil, modificar la llei d'arrendamientos urbanos, dar més seguretat jurídica en els propietaris perquè puguen posar les seves vivendes en el mercat. Mirau, fa poc el Col·legi d'Arquitectes d'Eivissa i Formentera, fa cosa d'una setmana o dos, deien que un 20% de les vivendes que hi ha a Eivissa, que és un mercat probablement el més tensionat de les Illes Balears, un 20% de les vivendes a Eivissa estan buides. És una xifra important, una de cada 5 vivendes. I la raó que daven els propis arquitectes era la inseguretat que tenien els propietaris per posar-la en el mercat de lloguer. Per tant, si tenim el focus del problema aquí, anem a deixar de criminalitzar en els propietaris, anem a deixar-los de tractar com especuladors, es parla de fons d'inversió que no representen ni un 0,1% dels propietaris de vivenda d'aquest país, per tant, anem a començar a tractar en els propietaris com el que són famílies, com famílies ben normals, no són rics, no són gran tenidors, i anem a començar a respectar els seus drets i a dar-los incentius perquè posin la seva vivenda en el mercat i a permetre desenvolupar el sòl urbà i urbanitzable que queda pendent. D'aquesta manera aconseguirem més vivendes en el mercat i jo no vull dir que aconseguim baixar radicalment el preu dels lloguers, però sí, contenir-lo i sobretot dar possibilitats a que la gent accedeixi a un habitatge.
Vale, bueno, yo aquí discrepo porque creo que sí se debería actuar contra los rentistas que tienen un número específico, un número alto de casas. Es decir, la gente
los
que
grandes tenedores.
Sí, los grandes tenedores. Es verdad que hay familias, que como dice Joan Carles...
¿Actuar contra ellos? ¿De quina manera?
Sí, jo les gravaria muchísimo a nivel de
beneficios. Porque
ya no están.
Ya no están.
A nivel de beneficios y, bueno, y a través de, bueno, de diferentes herramientas que tenemos de impuestos. Porque yo conozco a mucha gente a nivel personal que es rentista, que ha dejado de trabajar con 40 y pico de años y que se está aprovechando una situación puramente especulativa. El otro día estábamos hablando de que si hay unicornios de personas...
Que no pujen al lloguer.
Que no lo suben porque por solidaridad con sus inquilinos. Esos son pocos. La mayoría se están aprovechando una situación y lo están poniendo todo lo alto que pueden. Y muchos de estos son grandes tenedores y algunos hay fondos de inversión, hay empresas, pero también hay personas particulares, muchos son de aquí, que tienen entre 5 y 10 casas e incluso conozco gente que no viene de familia de dinero, pero que ha visto... Han visto la situación a tiempo y se pusieron a comprar casas en la crisis y se hipotecaron. Es verdad que asumieron un riesgo muy grande, pero ahora se están aprovechando una situación especulativa que creo que se debe gravar.
Però anem a veure, com que aprovechando? Aquesta gent, en els seus esforços, en els seus ingressos, han adquirit una vivenda, un producte de mercat, com ho és la roba, o com ho és la carn, o com ho és a ses sabates, en su seu esforç, en su seu risc, han adquirit una vivenda i l'estan explotant d'una manera completament legal i legítima.
Sí, no?
Que es plantegi que s'ha de gravar en aquestes persones que són precisament ses persones a ses que s'hauria de dar incentius no gravar-les, perquè el contrari serà, ah sí, pues cierro el chiringuito y usted estado búsquese la vida. Això serà l'alternativa. I insisteix, i si no hi ha solucions per a aquesta gent, el que no pot fer l'Estat és carregar-me la responsabilitat de tenir arrendataris morosos. Escolti, si vostè vol posar unes mesures molt, molt bones pels arrendataris, perfecte, però se'ls menja vostè. El dia que em deixin de pagar, vostè Estat em comença a ingressar sa nòmina, com, per exemple, el programa de lloguer segur que planteja el govern balear, que no ha tingut èxit que s'esperava, però sa idea pens que està molt ben concebuda. Això l'Estat no ho vol fer. En canvi, el que fa és, no, mira, jo poso unes mesures molt lleugeres pels arrendataris i així guanyar-me la seva confiança, però el que paga la factura és el propietari. No, escolti, si vostè Estat és el que em responsabilitza, el que ha de fer és assumir les conseqüències. Però això de que s'ha de gravar en els grans tenidors, primer, quants de grans tenidors hi ha? Si és que és un percentatge molt minoritari, i de totes maneres, ojalà n'hi hagués molts, ojalà hi hagués molts de propietaris, no en 10, en 150 pisos, i que el que fessin fos tenir facilitats per posar aquests 150 pisos en el mercat residencial i tinguessin una legislació forta i segura que els hi des incentius fiscals també per poder ofertar a un preu raonable aquestes vivendes. Però dir que el que s'ha de fer és castigar i perseguir en aquesta gent té com a conseqüència el que tenim. 8 anys de govern socialista perseguint en els propietaris ha tingut com a conseqüència la pitjor situació del mercat de la vivenda de la història d'aquest país.
Sí, però a veure, nosotros estamos en una situación de emergencia, en eso coincides conmigo, Joan Carles, seguro, y que tú seguramente conoces a gente joven que no puede acceder a una vivienda. Entonces, nosotros, yo creo que el mercado...
Sí, pero la solución no está en atacar al propietario. Ya,
pero yo creo que el mercado, que está muy bien, o sea, yo estoy a favor de no intervenirlo, pero en este caso estamos en una situación de emergencia. Y si no desincentivamos ese negocio que es voy a comprar casas para alquilarlas...
Pues dir que pujaran encara porque, más els preus.
Claro, claro. Si estamos... si no intervenimos de alguna manera para desincentivar que es un negocio la vivienda, es que es uno de los mejores negocios actualmente para invertir. O sea, si crece, el último dato era que había crecido un 12% anual. O sea, ¿qué fondo te da esa seguridad? Y además, es que es un fondo seguro.
Es que
¿no?
Eso es mentira.
Si se me permite,
es que el mercat de esa vivienda dona un 3 y un 4% de benefici. No. Un 12. Dona un 3 y un 4%. Qualsevol fons d'inversió indexat en dona molt més.
Si miras los datos de España anual, ha crecido un 12% el último año. O sea,
¿Pero ha crecido el qué?
El precio de la vivienda.
Però això no té res a veure amb el benefici. Bueno, una cosa és benefici, no, altra cosa és el que puges preu de la vivenda.
Hombre,
tu has dit que el negoci de la vivenda és dels més rentables i no és veritat. Dona entre un 3 i un 4% de benefici. I qualsevol fons indexat te'n pot dar entre un 15 i un 20. Per tant, dir que la vivenda és un mercat molt rentable és completament fals.
Hombre, és tan rentable que tots els datos demuestran que los que tienen...
¿Pero qué datos?
Los que tienen ahorro, los datos que están dando constantemente la idealista, los que está subiendo el precio constantemente de los pisos. Esto es
un vamos, fondo, no
es un fondo seguro. Y si Joan Carles, me sorprende que creas que la inversión en vivienda no es segura. Hoy en día es uno de los productos más rentables de negocio. Por eso la gente, en lugar de ponerlos en otros fondos, en acciones en la bolsa, está comprando casas. Porque solo el alquiler, o sea, el beneficio que te da en alquiler ya estás ganando. Ya.
Pero si luego la
vendes también. ¿Y qué está provocando? Que nosotros estamos en una situación de gente de 40 años que se está divorciando y está buscando habitaciones perquè no puede comprar.
Demano un petit incís molt ràpid. Primer, perquè són dues postures molt diferents, la de Manuel Aguilera, la de... Joan Carles Rodríguez Tur, i volia també escoltar Edu Colom. Deia que és normal que hi hagi postures molt diferents perquè és un tema amb molt difícil solució. Des del que seria l'agrupació d'agents de la propietat immobiliària, sí que es verà, i això sí que ho podem corroborar, perquè vàrem parlar amb ells ahir, que 2026 serà un any històric respecte a la pujada de preus de l'habitatge. Això al Manco és el que diuen des dels agents de la propietat immobiliària. Necessito una altra postura més, Edu, abans d'anar
bueno,
a publicitat un poc per escoltar
les
diferents visions.
Apelo a l'espíritu navideño i quiero buscar un punto en común que tienen tanto Manuel sí. como Joan Carles, que es que hay escasez de vivienda. Yo creo que los dos están están de acuerdo con eso.
Sí.
Y para eso lo que hay que hacer, siempre he pensado, es incentivar a los propietarios para que tengan seguridad jurídica para poner sus viviendas en el mercado y que hagan negocio. Claro que sí, que hagan negocio. Es que se hace negocio con la comida, es que se hace negocio con la bebida. Yo he venido en coche hasta aquí y alguien hacía negocio con la energía que me ha traído, por no hablar con el coche, con su seguro, con los neumáticos, etcétera. Sí, bienvenidos a la sociedad de mercado. Es decir, yo estoy absolutamente en contra de castigar a las personas que tienen una, que, diez...
Castigar lo veis como si lo metiéramos ahí a darles azotes en una...
Bueno, pues penalizar fiscalmente, que ya se les penaliza, ¿no? Porque los beneficios están muy gravados,
es que
la vivienda está gravada.
Manuel Aguilera es que ho poden assumir. Aquestes despeses, en cas de que...
Però
no,
vamos a ver,
una persona
que arriesgó, que invirtió, como se ha citado aquí el ejemplo, para adquirir vivienda, yo creo que es una persona que está desarrollando un negocio que es absolutamente lícito, ¿no? Yo creo que ir contra los rentistas, la palabra rentista, para mí no tiene ningún sentido peyorativo.
Home, estem tot d'acord en que pugen els preus, pujaran més encara el 2026
y
que...
Un inciso, y si tú das más ayudas, más van a subir, ¿eh? Esto también es una lógica, creo que no hace falta ser muy inteligente gente, para entenderlo, si tú como Estado subvencionas más o tu modelo de vivienda se basa en la ayuda, cosa que no ocurre, ¿eh? El gobierno del Partido Popular no está apostando por eso, está pidiendo otra cosa, ¿eh? Que era el origen de este debate. Pero si tú incentivas, y ya acabo...
Molt ràpidament, perquè tenim que...
Bueno, es que he asistido aquí a una contienda muy interesante y enriquecedora, y quería decir algo. Si tú subvencionas como Estado, lo que vas a lograr y vas a provocar es que los propietarios no son imbéciles y van a subir los precios siempre que puedan, ¿no?
Sí.
Y dice, no, pues es que la codicia opera por encima... Bueno, pues sí, es que vivimos una sociedad donde la codicia es uno de los motores de este sistema capitalista en el que estamos. Entonces yo creo que al campo no le puedes poner esas
puertas.
Esto
que has dicho no es nada navideño, que lo sepas.
No. 9:50 han d'escoltar uns consells, han mantingut un debat molt interessant, perquè realment és molt complicat trobar una solució a l'accés a la habitatge, el nostre arxipèlag. Escoltem uns consells i continuem tot d'una.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
El Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica avalam que els productes de la terra siguin com han de ser. Per exemple, les faves. Les faves ecològiques són bajoques que contenen llavors de forma ovalada, amb fibra, vitamines i minerals que ajuden a millorar la salut intestinal, afavorint l'eliminació de toxines i evitant l'estrenyiment, sense pesticides ni fertilitzants sintètics. En definitiva, les faves com són les faves? Les coses són com són. Si demanes el segell del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica, demanes salut per tu i per als teus. Cofinançat per la Unió Europea.
Aquestes festes comana la teva porcella de porc negre rostida al Rancho Grande. Només has de telefonar al 971-85-41-21. S'entrega a punt per menjar, tant a Palma com als diferents pobles de Mallorca. Aquestes festes no cuinis, gaudeix. Para taula i recull la porcelleta del Rancho Grande. Telefona al 971-85-41-21 i comanen una. Per la nit de Nadal, l'equip de Xiu Xiu se prepara per oferir-te des de les 8 un programa especial nadalenc que inclourà el discurs del rei a les 9. Després, entre avui i demà i Eclèctic seran els anfitrions d'una nit tan especial. I a mitjanit, Orbitant Nadal, on Tito Fuster serà l'encarregat d'una curada selecció musical. Passa la nit de Nadal amb IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
Són les 9:53 minuts. Parlem d'un tema també d'actualitat durant les festes, com és la crispació, però ara vos explico. No entrarem encara de ple a les festes de Nadal. Avui vull parlar de futbol, d'una mesura dràstica en el futbol balear. Proposen expulsar l'equip del jugador que va agredir un àrbitre assistent. La Junta Directiva de la Federació aprova de manera unànime elevar un expedient al jutge de competició i es presentarà com a acusació particular en el procés penal. No és la primera vegada que parlem de crispació, de mala educació, de barès al món del futbol, però qui sap si això podria suposar un precedent. Crec que he començat abans per tu, Edu, que comença ara per en Joan Carles, i així canviant la ronda. Joan Carles, t'escoltam, què podria suposar? Perquè això seria un canvi important.
Sí, efectivament, la Federació de Futbol de les Illes Balears ha tingut sempre els focus en la qüestió de la violència, no només cap als àrbitres, com en aquest cas parlant d'un cas d'un àrbitre assistent, sinó també en relació a els pares, no? Moltes voltes veiem que aquestes actituds violentes es produeixen a les graderies i jo crec que la Federació de Futbol Balears sempre ha estat molt sensible amb aquestes qüestions. Ara bé, plantejar l'expulsió directa d'un futbolista, no sé, jo em pareix que tal volta ho estem exagerant. Desconec el nivell de gravetat d'aquesta agressió que es va produir, però jo crec que el que s'ha de fer és dar-li un tràmit d'audiència a aquesta persona, que pugui fer les al·legacions que correspongui, l'advertiment, la sanció que pertoqui, però directament la cancel·lació... Exactament. M'apareix injust també per la resta de l'equip perquè no és responsable d'això.
No, jo soy partidario de las medidas más drásticas posibles para erradicar, para mí es una lacra absoluta a la que nos enfrentamos. Voy a hablar a título personal como padres, muchos padres. Es una vergüenza. Me consta de primera mano que la Federación Balear, con la nueva ejecutiva, con el nuevo presidente o reciente presidente Jordi Orrach, está muy concienciada. Es uno de los asuntos capitales y prioritarios en su labor de actuación y están intentando poner coto como sea posible. Yo creo que estos comportamientos hay que erradicarlos y para eso necesitamos medidas drásticas. ¿Expulsiones de equipo? Pues sí. ¿Expulsiones de jugadores? Sí. ¿Prohibición de padres en entrar en recintos deportivos? También. ¿Ir por lo penal cuando hay agresiones? Hay agresiones, si no todos los fines de semana, casi todos. Agresiones verbales constantemente. Es una vergüenza todo lo que rodea al fútbol. Y si no lo erradicamos, somos un desastre como sociedad, porque la gran mayoría de, o muchos niños juegan a fútbol, niños, niñas, es un deporte, el deporte más popular, y hay que acabar de raíz. Yo propongo, ya con esto concluyo, porque tenemos poco tiempo, daría para hablar más. Yo creo que tendrían que grabarse todos los partidos. Es verdad que hay problemas por el tema de que hay menores y es un problema de licencias y de derechos de la protección de la propia imagen, que son muy estrictos. Se hace en los campos de primera división porque hay negocio detrás y por todo lo que comporta, por temas de violencia, pero no se hace a nivel regional. Creo que debería hacerse para luego depurar responsabilidades y, además, como medios de comunicación, creo que deberíamos exhibir en un muro de la vergüenza público a esas personas que tienen ese tipo de actitudes para que se vieran y reflexionaran. Sí, no, y no hablo solo de menores, sino también de padres, entrenadores, cuerpos técnicos, incluso directivos de algunos equipos.
Bueno, has dado la clave con esto de grabar los partidos, porque, como sabes, Eibo... Que lo lleva Juan Ocho Gavía, que tú lo conoces,
¿sí?
De Luis Vives, ha puesto cámaras con inteligencia artificial y está grabando centenares de partidos cada fin de semana, y eso está ayudando a erradicar la violencia, además de proporcionar una herramienta utilísima a los entrenadores y jugadores. Es verdad que algunos clubes están poniendo problemas para grabar en su campo, y desde aquí hay que animar a que dejen a Ivo poner les càmeres per erradicar la violència.
Diré una cosa. Com a mare també, d'un fill d'11 anys, jo també he rebut un missatge, la qual cosa vol dir que això passa molt sovint, que diu un partit que han de jugar en el futur. Des de la directiva ens demanen que evitem certs comentaris cap als àrbits, cap als equips també rivals, ja que és un torneig per gaudir i per passar-ho bé. Ens veiem demà, etc. O sigui que jo també tenc aquests missatges com a mare, i crec que és que no pot
no
seguir
recibo.
Passant.
I los clubes tienen que col·laborar, tienen que identificar a las personas, porque todos los clubes saben quiénes son las personas conflictivas. Exacto. Y no hablo de jugadores, hablo de la gente de la grada.
Hay que decir que este ha sido un hecho que hemos conocido a través de una nota de prensa de la Federación, en la que no se citan a los equipos.
Exactament, i també hem utilitzat unes imatges d'un partit de primera divisió, només per il·lustrar, que ningú s'adoni per al·ludit ni molt manco, com que som un programa programa híbrid que va per ràdio i per televisió, només per justificar aquestes imatges. Ens queda un minut i mig, sou nadalencs? Començo per tu ara, Manuel, no sé si tens totes les compres nadalenques fetes, si trobes que són unes festes massa consumistes o una oportunitat per el reencontre, per la reflexió.
Sí, no, yo lo enfoco de manera positiva todo. De verdad, yo la gente que es negativa hasta con la Navidad, de verdad que aunque puedo entender situaciones familiares concretas que no se alegren. Hay que decir que ayer fue un infierno hacer las compras en...
Como si hubieses por el de redía, claro.
En Palma. Sí, pero siempre queda alguna cosilla, ¿no? Y sobre todo la gente que te dice no me regales nada. Eso es
muy bien. Sí,
es un problema. Es un problema porque lo tienes que buscar tú.
Joan Carles, esperit nadalenc, del 0 al 10.
10, 14. Però en su sentit nadalenc que tenim, el que celebram, que és l'arribada de sa llum en el món i el naixement de Jesucrist, que va canviar sa història, i en el que tenim fe, pues, mos dona molta alegria sa celebració d'aquestes dates.
¿Y Edu Colón?
Bueno, este año para mí un 10, porque tenemos una incorporación familiar, una primera Navidad de una personita, y estamos para mí muy felices, y creo que además eso es esencial y conecta con lo que decía Joan Carles, del espíritu
familiar. El primer Nadal, y familiar.
Pero por lo demás no soy especialmente consumista en Navidad, ni mucho menos, pero bueno, creo que este año sí.
Que tinga una bona nit de Nadal, Manuel, Edu, Joan Carles.
Igualmente.
Moltíssimes gràcies. Escoltam els companys dels serveis informatius tornant tot d'una.